Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Els nomenclàtors dels carrers de la ciutat són espais de memòria que reflecteixen els diferents contextos de cada època i els ideals polítics, econòmics i socials que són més importants en cada moment. A Barcelona hi ha un carrer, la Ronda del General Mitre, que pretenia ser una mostra de la unió entre dos països que s'havien influït mútuament, en aquest cas Catalunya i l'Argentina. Aquestes bones intencions es van anar diluint, el referent inicial es va perdre, i amb el temps aquesta via tan important de la capital catalana va acabar generant un conflicte imprevist a partir d'unes declaracions del aleshores president Jordi Pujol. Després d'una primera proposta que no es va dur a terme per posar-li el nom de Mitre a un carrer de Barcelona a inicis del segle XX, finalment una ronda de la ciutat va ser batejada amb el nom de Bartolomé Mitre l'any 1921, coincidint amb el centenari del naixement d'aquest home. Mitre havia estat un militar, polític i historiador fonamental per la història argentina. Després de diverses victòries al camp de batalla, l'any 1861 va ser el primer president de l'Argentina unificada i el 1870 va fundar el diari La Nación. Va ser un intel·lectual compromès amb la creació d'un estat-nació liberal i per això va consagrar molts esforços a la redacció de dues obres molt influents, Història de Belgrano i de la Independència Argentina i Història de San Martín i de la Emancipació Sudamericana. Tots aquests mèrits van ser posats de relleu pels encarregats de triar el nomenclàtor de Barcelona des de l'Ajuntament, en un moment entre finals del segle XIX i inicis del XX, que les relacions entre Catalunya i l'Argentina eren força fluides, un cop superats els processos d'independència dels antics territoris espanyols d'Amèrica. Els carrers amb ressons americans no van patir canvis durant les dues dictadures, perquè aquestes ja els anava bé subratllar la comunitat espiritual i idiomàtica entre els dos continents. Va ser dècades més tard, al setembre de 1995, que en una entrevista el president Pujol va qüestionar la idoneïtat del nom d'aquest carrer, que era on vivia, per la poca vinculació del general Mitre a la història de Catalunya. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'un general que, francament, molt poc conegut, almenys per mi, a Catalunya, i que, a més, realment és xocant, els que coneixem Barcelona, jo en aquest cas també sóc barceloní, el fet de que hi hagi una ronda dedicada a aquest general. És una ronda important, grossa, que hi passa molta gent i que té pes a la ciutat, i, caram, general Mitre, dius, no sé per on l'hem d'ubicar.
És que no estaria malament que la gent en general i la població en general i la gent interessada per la història en general sapigués més la història d'Amèrica Llatina. I dins d'Amèrica Llatina, la història d'Argentina. És a dir, hi ha un moment amb el qual, diguem, l'Argentina, que s'independitza a la dècada dels 10 al 20 del segle XIX, amb dos dels primers governants de l'Argentina són catalans de Mataró. Caram. No solament això, sinó que quan l'Argentina després es projecta cap al sud, no ocupant els territoris, que hi havia altres potències, no solament Xile, que volien part d'aquests territoris, això ho hem de tenir en compte.
Els anglesos, per exemple.
I van fer com havien fet en el seu moment, de forma molt violenta, Estats Units al nord, eliminant els indígenes. Al sud, molts països van eliminar, i aquí la influència europea molt violenta és semblant, eliminant els indígenes.
Els patagons, no?
Els patagons i algunes altres tribus, sí. Que ara no en deixo. Amb el cap Rússia, que Rússia, l'expansió que fa és una expansió més pacífica que fa Sibèria, va bé per situar-nos, és a dir, tots aquests territoris que es poblen, però a la història de l'Argentina hi ha una cosa que és fonamental: les relacions amb Catalunya són molt grans. Per què l'any 1921 es posa el nom de general Mitre? Perquè encara continuava el mite de que el país més ric del món seria Argentina. Això el Milei ho diu ara, que això era una fantasia. Però sí que és veritat que en aquell moment el gran país productor de carn i de blat i de cereals al món era Argentina.
En tot cas, la idea era una mica com ara tenim amb Austràlia o Nova Zelanda, no? Aquell país immens que li falta població, però que té una potencialitat econòmica, o Canadà, impressionant,
I que va donar hectàrees i hectàrees de terra a molts immigrants amb les gelades, per exemple, de la gent procedents de les Garrigues, de la gent procedent de molts llocs de Catalunya, també de l'estat espanyol, també de Galícia, per això els hi diuen gallegos, i era un país molt, molt favorable. Però què passa? Que després de la Primera Guerra Mundial tot això es comença a enfonsar. Però la gent encara no ho sap. Perquè no solament venen cereals i venen carn i venen llana, sinó que tot això comença a entrar en crisi per la nova fase de la revolució industrial. A poc a poc, diguem, hi haurà altres països i altres mercats i altres produccions. I aleshores, Argentina, que és un país que ha tingut moltes relacions amb Catalunya, el Centre Català de Buenos Aires és una cosa fora de sèrie, però n'hi ha a Buenos Aires, n'hi ha a Rosario, n'hi ha a Córdoba, n'hi ha... Bueno, ja no me'n recordo, n'hi ha un munt de centres catalans així. Doncs tots aquests tenen un gran pes. No solament això, encara... En fi, per acabar, és que saps què passa, Enric? Hi ha una cosa que em molesta profundament. I és quan aquesta actitud despectiva, afortunadament, ja superada, quan la gent de els sudacas. Però què estàs dient? Però si han sigut moltes èpoques, han sigut els que han salvat aquest país, fins i tot a les èpoques de la dictadura del general Primo de Rivera, i no la defensaré, però l'Evita Perón va portar blat que la gent va poder menjar l'immediata postguerra.
Encara mengem les mongetes perones, i ve d'aquí el nom, encara que hi ha una part de mite, però és cert que va relacionat amb aquesta aportació.
La relació és molt gran i molt gran. I ara, si, en fi, si estéssim en un ambient així popular, que, en fi, que part de... Bueno, de que el nostre origen també ens agrada. A més, escolta, l'Argentina van crear el Messi. En fi, perdona la frivolitat.
Anava a dir, home, que ets catedràtic, home, una mica de nivell. Ara, això... sí, home, però... pel Messi, molts altres, Allò... Sí, és veritat.
Però recorda allò que tantes vegades hem parlat de que el gran historiador del segle XX, que va ser en Pierre Vilar, sempre deia les coses importants de la societat són totes les importants, encara que siguin les més frívoles, com pot ser
el Messi, allò,
el Messi.
Però...
El futbol.
Poca broma.
Sí.
No, el futbol a l'Argentina sí que és prou important. Qui ens acompanya avui, no sé si és gaire futbolero o no, futbolero, òbviament, és una paraula no codificada, o sigui que ja em perdonaran, però és el doctor David Martínez Llamas, que hem tingut la sort de tenir alguna altra ocasió aquí a l'Enguàrdia. És doctor en Història d'Amèrica de la Universitat de Barcelona i treballa al Centre de Digitalització de la mateixa universitat i ha escrit, entre moltes altres coses, però en aquest cas una cosa que ens pertoca directament, un article universitari, un president argentí a Barcelona, Unions i oblits al voltant de la ronda del general Mitre a la revista Cercles, que és una de les revistes importants. Ja sé que no és molt coneguda perquè només es mou, com el seu nom indica, en determinats cercles, però és una revista de les importants en el món de la història. Doctor David Martínez Llamas, David, contents de tenir-te l'altre cop aquí.
I jo d'estar, ja sabeu que m'encanta estar en aquest programa i m'agrada la presentació i m'agrada... Que pena que duri tan poc, perquè podríem parlar i parlar de coses que...
Amb alguns se'ls hi fa molt llarg, també no entrarem en detalls, però és així.
Lo breve si...
Ara.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
I lo breve si breve, dos veces breve. Vull dir que també amb això és així. Anem per feina. Primer de tot, qui era Mitre? Perquè aquest és el... Abans d'entrar a la relació, qui era aquest senyor?
Bartolomé Mitre és, justament, com has dit a la capçalera, és qui crea l'estat i la nació argentina. Fins llavors, fins, com he dit, la batalla de Pavón del 1861, havia hagut lluites internes que van començar el 1820, després de la independència, comença una lluita, per dir-ho així general, entre unitarios i federales, com diuen.
Sí.
Pensava que tot havia de passar per Buenos Aires i qui deia, home, a lo millor no. El problema estava que Buenos Aires tenia la duana.
Ah, i era molt important, sí.
Els diners. Sí, eren tots els diners que entraven per negoci. Llavors, Buenos Aires, evidentment, sempre ha volgut, fins i tot avui en dia, centralitzar tot el sistema econòmic i polític. Fixeu-vos que la província de Buenos Aires, actualment, la seva capital no és Buenos Aires, és La Plata. I Buenos Aires és una ciutat autònoma. És la decisió final que es va fer per evitar totes aquestes guerres. Llavors, Bartolomé Mitre pertanyia a aquest grup més unitari, més centralista. Ell es va exiliar a l'Uruguai durant el govern de Juan Manuel de Rosas, va lluitar contra ell i va formar part del que es coneixia com l'estat de Buenos Aires. Va ser el governador d'un estat que era la província de Buenos Aires, perquè no van arribar a un acord amb la resta de províncies que formaven la Confederació. Mitre guanya i imposa i va a eleccions i guanya la presidència amb el Partit Nacional. Mitre és el creador de reorganitzar l'Estat, fa l'Exèrcit Nacional, fa l'educació general per tot el país. Pensem que Argentina encara no ha arribat al sud, que això serà el 1880, quan arribi al final. Amb ja, la...
Per entendre's, la forma d'Argentina és una mica com la de l'Uruguai, molt ampliada. O sigui, aquesta, sí, aquesta mena de cercle, sí, Uruguai, com el recordem, és una mena de rodona, aproximadament. Sí, sí, sí. Doncs Argentina, en aquell moment, és molt gran, però continua sent això, i... perquè li falta tota la pota del sud, que és immensa.
I del nord, perquè ja el Chaco...
Tens raó, clar, tens raó, sí, tant i tant, que ara també això ja el donaven per fet i no, encara falten anys.
Els territoris nacionals, que li deien.
Sí, és que és un país grandiós i molt llarg, eh? Això s'ha de tenir en compte.
I, a més, cada territori té la seva idiosincràsia, sí, sí, no és el mateix Jujuy, justament que hem parlat de Santa Fe amb Rosario i tota l'activitat econòmica. Bé, Mitre reorganitza tot això i, a més, ell crea tota l'educació, o intenta que tota l'educació vagi vinculada a una idea liberal del moment, del segle XIX, clar, i nacional. Vale? Aquí...
Molt avançada per l'època.
Sí. I després parlarem de la visió, bueno, després no, ara, parlarem després de la presidència del tema històric, perquè també és molt avançat en Mitre. Molt bé, ell està fins al 1870, que guanya les eleccions Faustino Domingo Sarmiento, el de Civilización o Barbarie, conegut per això, el Facundo, i ell mai abandonarà la política. És a dir, no és d'aquelles persones que després es retira. No, no. Wow. Forma fins i quatre partits polítics més. Es converteix en una mena d'ambaixador polític quan venen, i després en parlarem, d'una delegació catalana que ve i el reben, i ell el rep. I, a més, també, ell és l'historiador nacional. Ell volia crear la història de la nació argentina, amb els dos llibres que heu comentat. El que fa és, i per això hem dit que és bastant modern, és el que els historiadors fem normalment, que és l'estudi crític de les fonts. És a dir, fins ara, en una mica més, n'hi ha un altre, Vicente Fidel López, que fa una història més familiar.
És molt decimonònic, això, eh? És de l'època, també s'ha d'entendre. Vull dir que clar, el tipus d'història que es fa a l'època ja és interessant, però te la llegeixes ara, història elaborada al segle XIX, i evidentment que hi ha fonts molt, molt interessants, i sovint molt ben escrites, millor de vegades que les del segle XX, sí, però tot i així... se li posa molta pluma, diguéssim, sí, a l'hora d'escriure es fa molta fantasia, molta narració al voltant del passat.
No? I més en la història nacional, clar, amb la creació. Sí, sí, sí. I Mitre, tot i tenir aquesta ploma, també té la gràcia de fer aquest estudi crític. I llavors, per exemple, el Museu Mitre...
Això és més modern, sí.
El Museu Mitre ara mateix té una quantitat increïble de fons que no estan a l'Arxiu General de la Nació, propi. Per què? Perquè hem de pensar que havien passat 2-3 generacions, poqueta cosa, des de que s'havia fet la Revolució de Mayo, no? La que parlarem després, la de 1810. Bé, Mitre, a banda de ser militar, a la seva presidència és quan es farà la guerra de la Triple Aliança, la guerra del Paraguai, on destrossen l'imperi del Brasil, Uruguai i Argentina, destrossen el Paraguai i deixen, no sé si el 70% dels homes desapareixen físicament, vull dir.
Sí, sí, moren.
Nens,
sí, sí.
Ha vist tot, 70%, 70 no sé quant percent. I acaba la seva presidència i continua en aquest sentit polític i... Ell crea el 1870 el diari La Nación, que encara està viu avui en dia, i si mireu la direcció encara és la família Mitre, i fins i tot hi ha un altre Bartolomé Mitre allà al mig, o sigui que no canvia res, i és un diari conservador ara mateix, i llavors, bueno, tenia totes les idees que tenia Mitre en aquell moment. Llavors és historiador pel que hem dit de la història de Belgrano, la història de Sant Martín, on assenta tots els mites de la història argentina. Fins i tot, i després parlarem d'aquests dos catalans que ha comentat el Josep Maria, ve a dir que, bueno, tampoc van fer tanta cosa. Com, clar, no eren criollos. Llavors no podem ficar dos peninsulars en aquell moment, com sí, es deia, dins del procés, que n'hi ha més, eh? No
entrarem... I a més l'himne, la música, el compositor és també català.
I la música és d'un fill de valencians, també. O sigui que tot aquest món... A més, l'himne...
A ell no li agrada.
Ja.
La lletra de l'himne, i després parlaré, perquè l'altra persona, que serà important, voldrà retallar-ho, l'himne argentí original és llarguíssim. Llarguíssim, té 10-15 estrofes. I alguna d'elles parla de tenim el lleó de Castella sota els peus, hem trencat les cadenes...
No
i
és pacífic, no és gaire pacífic.
No.
Com molts. No tots, però molts són guerrers.
Aquí
sí.
Estem. Llavors, Bartolomé Mitre és una persona important perquè no només és un polític, no només és un militar, no només és un escriptor, no només és un periodista, sinó també és el que assenta les bases de la història nacional, que alguns mites arriben fins avui en dia. Tulio Halperinton, el gran historiador argentí, va intentar trencar molts, però encara alguns queden. Vull dir, és un personatge importantíssim.
O sigui, inclús per la consideració de com és Argentina avui en dia, diguéssim.
Sí, la manera
de veure el món d'Argentina en bona mesura està elaborada per Mitre.
I quan canvien 1970, els canvis socials, la història social i tot això canvia, sempre es parla d'intentar treure la visió mitrista de la història.
Aquesta visió liberal,
l'Argentina sempre havia de créixer perquè, com m'ha nascut per créixer, les vaques, bla, bla, bla. El granero del mundo, que és el que deia el Josep.
Són visions que en el moment poden tenir sentit, que mirat desenes d'anys després, doncs responen clarament a una visió colonial, una visió... Clar, és lògic, del segle XIX.
El que està passant ara, amb totes les crisis i drames que he tingut a l'Argentina, amb dictadures i amb atrocitats, la reflexió sobre el país ara... És una altra la visió.
Però fixa't que la relació entre províncies territorial continua sent la mateixa.
Què fem?
Centralisme o no centralisme? Fins i tot amb Milei ara mateix. La diferència és...
Mitre, claríssimament, és un personatge important i, per tant, té sentit, diguéssim, que se'l recordi. Ara, la relació Argentina-Catalunya, no sé si passa per Mitre o no passa per Mitre. Mitre té importància també en aquest sentit?
Sobretot per un personatge que és el protagonista, per mi és el protagonista, i volia citar-la. Només comença també que li va fer una biografia a aquest personatge, a Ricardo Moné Sanz, la doctora, ja desapareguda, que va ser la directora de la meva tesis, la Gabriela de la Corte Caballero. Ella li va fer, també ha fet la revista, sobre la revista Mercurio, sobre la Casa Amèrica, que parlarem també avui una miqueta. O sigui, que ella és una historiadora d'aquest tema. Doncs és, el Ricardo Moné Sanz és el que intenta fer aquest pont de relació, ell com d'altres intel·lectuals...
És contemporani de Mitre.
És contemporani, si és més jove.
És més jove,
perquè quan ell neix al 53 i la batalla de Pavón és el 61, vull dir, Mitre ja era general.
Sí, per tant és més jove.
Però es porten, és una generació més per baix, però el coneix. Ara parlarem perquè és d'aquestes relacions culturals i polítiques que al segle XIX eren molt normals. Gent que s'escrivia a polítics, que ara és més complicat d'imaginar-s'ho, però he escrit un llibre, li envio el llibre, què li ha semblat?
Es manté una relació epistolar.
Es troben a cercles com vinculats a la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, perquè són numeraris externs, el Mitre i d'altres. Moné Sanz presenta un llibre, a qui presenta? Al president, a l'expresident, al ministre. Llavors, justament aquest personatge, Ricardo Moné Sanz, que també és un escriptor, és un periodista, també va ser militar, perquè molt jove va participar a la Tercera Guerra Carlista, al costat dels carlistes, del pretendent. Molt aviat, molt jove, va rebre uns diners del rei i va començar a escriure un llibre de poesies, i a partir d'allà es va començar a relacionar, crec que es va fer més o menys la suma, i va intervenir com a 100 revistes diferents, espanyoles, catalanes, americanes, alguna europea, però no 100 articles, a 100 revistes, sense comptar La Nación.
Sembla un autònom actual, eh? Vull dir que...
La qüestió és on rebia els diners. On rebia els diners? Aquest home, primer, com a curiositat, molt jovenet, menys de 30 anys, el 1883, és anomenat, atenció, ambaixador i ministre plenipotenciari de Hawaii a Espanya. Caram. No d'Espanya a Hawaii.
Clar, Hawaii és independent fins a 1870.
Clar.
O sigui que, per tant, després, entre 1870 i no recordo és 1903, l'absorció de Hawaii...
Coincideix més o menys amb el 98 americà a Cuba i a Filipines.
Amb la reina,
que es carreguen la reina...
En 1870, si no recordo malament, els Estats Units ja parlen de protectorat, el regne de Hawaii no està d'acord i tal, i fins que la posició de la reina i la salvatjada que fan els nord-americans allà, doncs això, em sembla, és 1902, una cosa així.
Coincideix amb aquest país.
La majoria d'aquest espai, el Ricardo Moné Sanz, ell és l'ambaixador enfront a Espanya, i escriu, per exemple, a La Vanguardia, escriu dels beneficis que hi hauria invertint a Hawaii per treure, justament, les influències nord-americanes.
Clar, que és...
Perquè encara no ha passat el 98, i encara tenen aquella idea de recuperar una miqueta, que ara parlarem.
La nostàlgia de l'imperi perdut, i que, en fi, el poden mantenir si tenen Cuba, Puerto Rico i Filipines.
Aquí està. Llavors, el 88 marxa a Drogué, que està al Gran Buenos Aires, està fora, a 23 quilòmetres del centre, marxa amb la seva dona, que els cognoms Fortuny Alemany també...
Sí, ja ho diuen tot, sí.
I tenen allí el seu primer fill. Com a curiositat, Argentina no és obligatori el segon cognom. ¿Vale? Els seus fills es diuen Moné Sanz, que són dos cognoms diferents. Sí. Però fins ara, a dia d'avui, encara hi ha un advocat, hi ha un historiador, és Moné Sanz. Ricardo Monesans, José Luis, Josep Maria, Monesans. Uh-huh. Però com si fos el mateix. Sí, sí. Llavors el cognom encara es troba a l'Argentina. I allà comença el Ricardo Monesans a dos, tres vertents. La primera és professor. Professor de literatura, professor de llengua, tant a Adrogué com després passarà a Buenos Aires. Fins i tot al Colegio de San Carlos, que és el Colegio Nacional, que és el més important, sí, que està al barri de Montserrat. Caramba. Al costat d'una església, sí, sí, sí. Al costat d'una església.
No, hi ha pobles a l'Argentina, que és, hi ha un poble en concret molt a prop de Bahía Blanca, que es diu San Mayol.
Sant Maiol.
Sant Maiol, però és de Sant Maiol.
Sí, sí.
I l'esglesieta està feta per catalans i gent d'origen català amb el cara i a les quatre barres.
Al costat del Cabildo de Buenos Aires, o sigui, de la plaça de Mayo, d'avui en dia, hi ha l'església Sant Ignasi, on, al fons, sí, la verge darrere té una Montserrat.
Sí, sí, sí.
Llavors, la relació és...
És molt gran, és molt gran.
I ja, això en parlarem, però Ricardo Monesans està allí i està fent de professor, i a moltes escoles. Ja parlarem del tema de la llengua, també. I a banda, està escrivint on pot. I el que li agrada, escriu a La Nación, per exemple, a Bartolomé Mitre. Després també fa llibres, i aquí en parlarem, de la seva vertent lingüística, perquè ell, al igual que molts intel·lectuals, des de que es va recuperar la relació Espanya-Argentina al 1865, a l'Uruguai és el 1870. O sigui, triguen durant 40 anys, més o menys, està tancat.
Per les guerres de la independència, que Espanya ni a la de tres accepta.
No reconeix.
No fa una Commonwealth.
Totes les invasions que venen des del Perú i que són unes invasions terrorífiques de violència. I això li costa molt superar aquesta violència, oblidar-se'n... Argentina i Uruguai.
I assumir que...
Que han perdut el seu imperi. Sí, sí. Però hi ha una versió no oficial, però sí oficiosa, que són diplomàtics, escriptors i escriptores, polítics, non-ofici, ambaixadors, cònsuls, que el que intenten és fer una relació cultural de recuperació de ponts entre els dos mons. Clar, en el moment del 98, aquests ponts volen fer-se molt més forts. En quina base? En una base, evidentment, de la madre pàtria. Espanya el que vol és una unió per la raça, que li diuen el passat comú. Sí, compartim un passat comú.
Que també és un... Ara ens sona horrorós, amb l'època era més comprensible, eh? També les coses s'han de valorar. Ara ens sona horrorós, així de clar.
Era un concepte
però,
que existia...
Però era un concepte que era molt generalitzat.
Europeu que existia i que s'imposava a l'arrel del món.
Sí, sí, i no només Espanya, no només Anglaterra, no només França.
Holanda, arreu.
Era del tot habitual.
Arreu.
De que hi havia racisme.
Clar.
Sí.
La religió catòlica també, i una part molt important, la llengua. Sí, llavors, sí. Ricardo Monesans té molts llibres, i el primer que més o menys és important és Notes al castellano de Argentina, que el que fa és dir, mire, vosaltres aquí heu de treure tots els anglicismes, tots els criollismes que teniu. El que heu de fer és tornar a la puresa del castellà. I ells diuen, no, el que ens diferencia de vosaltres i els que ens posa en un estat d'igualtat és que tenim el nostre idioma. Clar. Amb novetats i no novetats.
La primera proposta que de posar-li el nom de General Mitre a un carrer de Barcelona va partir precisament de Ricard o Ricardo Monesans en una conferència que va fer l'any 1893, quan Mitre encara era viu. Monet va col·laborar a la revista Mercurio, fundada pel català Josep Puigdollers, amb l'objectiu d'estimular les relacions econòmiques entre Catalunya i l'Amèrica Llatina. A la secció Crònica Argentina, Monet s'havia referit en diverses ocasions a Mitre, donant mostres evidents de l'afecte i l'admiració que sentia pel personatge. En són exemple un article aparegut a Mercurio l'agost del 1904 i un altre del març de 1906, publicat just després de la mort del general.
L'il·lustre general Mitre, el polític, el general, el literat, l'historiador, el poeta, el polígraf en una paraula de més renom de l'Amèrica del Sud, ha celebrat el dia 26 el seu aniversari. Quina vida tan fecunda i profitosa! Els 83 anys troben encara el vencedor de Pavón i traductor de Dante, fort i robust, lliurat totalment a la seva ocupació favorita, les lletres. Ha desfilat davant del ciutadà minent per aquest motiu tot allò que de més notable es troba a la capital sense distinció d'opinions ni partits. Perquè per un privilegi poques vegades assolit en vida, el general Mitre ja no té enemics, ni tan sols indiferents. Al seu pas tots es descobreixen en un homenatge just als seus mèrits indiscutibles. Mitre ha mort, dèiem tots el dia 19, amb entonació de la tora d'una pena molt profunda. A tots ens semblava, encara els que no hem nascut en aquest sol, que acabàvem de perdre no un conegut més o menys respectable, ni un amic més o menys íntim, sinó algú amb qui hem contret un deute i que ens és molt estimat. Gairebé no el vèiem, és veritat, però vivia. I des del personatge més encimbellat fins al ciutadà més modest, tots sabien que el patriota honrat, el literat insigne, l'home d'experiència, tenia franques les portes de casa i amb elles les orelles per escoltar i sempre a punt la frase d'escalf o de consell per canalitzar voluntats alienes cap al camí del bé, ja sigui individual o col·lectiu. I si tots aquells que no el tractaven sentien per ell l'afecte respectuós i l'admiració profunda, què no han de sentir els que, com nosaltres, li devíem atencions que mai no oblidarem? Com a prova queden dues obretes nostres que, en ostentar un pròleg de l'il·lustre general, van pregonant que gran que era la seva benevolència i l'honor immerescut que ens va dispensar. No, no podem escriure avui amb calma. Quan el cor batega amb violència, les idees s'empenyen i s'atropellen en el cervell. I no hi ha manera d'afilar-les per tal que exterioritzin el nostre pensament. Els grans dolors solen ser silenciosos.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb en David Martínez Llamas i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de diverses coses, entre elles la relació del general Mitre, el principal, potser fundador, de la nació argentina amb Barcelona, que té un carrer dedicat que de vegades xoca una mica pensar perquè té un carrer dedicat al general Mitre.
Una ronda,
poca broma, eh? D'aquí ve el tema, eh? D'aquí ve l'excusa de la qüestió. Doctor Martínez Llamas, que no dic mai doctor, i em sembla que és una cosa que s'ha de lluir. Hem sentit ara el que comentava Moner a través de la revista Mercurio. Era important que ho expliqués a través d'aquesta revista perquè, aviam, un pot fer, amb tots els respectes, amb un full parroquial, escriure una cosa que després els historiadors, 60 anys després, ho recuperen i diuen, mira, ja ho deia, no ho va sentir ningú, no ho va llegir ningú, però ja ho deia. En el cas de Moner, era important que expressés aquestes idees a través d'aquesta revista?
Aquesta revista és molt important per l'època, perquè justament identifica el que hem comentat una miqueta abans, que és l'intent d'aquesta relació de hem d'aconseguir. Hem de pensar que estem en el procés d'industrialització català. També hem d'aconseguir diners argentins perquè tenen diners i també volem que ells participin de la nostra cultura espanyola, catalana, perquè sí, ara Monella sí, diríem sí. Que parlarem una miqueta d'això. Llavors, és important perquè la revista Mercurio del 1901 es crea amb aquesta intenció de donar a conèixer allà, però també aquí. Uh-huh. I Monet escriu a la crònica argentina, també hi ha una crònica mexicana, una crònica espanyola i una crònica internacional, que el que fa és explicar el dia a dia la política, a Mitre, tal, tal, tal. Ell participa del 1903 al 1906 i del 14 al 27, el 38 ja sabem què pot passar i la revista marxa, però és un exponent de tota aquella política vinculada per què no, a la Lliga relativament de grans economistes qui el va crear és justament el Josep Puigdoller, està el Frederic Rahola, el Pere Casas, que és també un artista i fa de tot el tema, és molt interessant. Llavors, si és important que ho deies, perquè qui llegeix aquella revista normalment és la gent que posarà diners o, com ells mateixos, aniran a fer una embajada comercial a Amèrica per intentar connectar, i és aquí on troben a Mitre, per exemple.
És que són els anys amb els quals Catalunya ha perdut el mercat de Cuba, Puerto Rico i Filipines, sobretot l'important era el de Cuba, eh? I aleshores hi ha una crisi de sobreproducció. Hi ha molta immigració catalana a Amèrica, fins i tot un llunyà familiars meus, que després mai més
s'han perdut el contacte.
Amb la nit dels temps. Sí. I a més a més, diguem, hi ha en aquesta crisi de sobreproducció, hi ha la voluntat de vendre Amèrica.
Clar, perquè ja s'havia fet i clar, simplement refer llaços comercials que per als de Cuba havia, els han perdut.
I a més hi havia molts catalans a Amèrica.
Clar, amb la qual cosa podem fer el mateix procés.
I es posaven en institucions i bueno, remenaven i tot això és aquesta voluntat d'intentar fer amb un país que estava creixent com l'espuma, com érem aquells anys a l'Argentina.
Aquí s'entén, perdó, que a principis del segle XX hi hagi tota aquesta ebullició i fúria.
I a més passa una cosa molt curiosa, que Ricardo Molesans, a partir del 1902, es nacionalitza argentí. Mm-hmm. Llavors, ell sempre parla de les seves dos mares, dos pàtries, això són títols d'obres seves, eh? Mis dos madres, mis dos pàtries, mis dos banderes, en tres separades. Però, sempre reivindicant aquesta unió, però sempre reivindica el fet català. És a dir, no el fet català com l'entenem avui dia, sinó de la participació.
La catalanitat, un concepte més ampli.
No, és un concepte d'època, també. Vull dir que és Catalunya dins d'Espanya, té un camí propi, però és dins d'Espanya, però és un camí particular, un camí diferent. Els espanyols han d'entendre que els catalans, la manera de ser espanyol és ser com som nosaltres els catalans.
És l'estil Cambó.
Aquest és l'estil... Clar, és el que deia.
Farà el regeneracionisme des de dins.
Sí, de costa, però aplicat, diguéssim, al plantejament.
A l'anisme de principis de segle.
Clar, exacte.
Però ell reivindica més, que és el més curiós, la participació catalana a la independència argentina. Mm. És com reconèixer, bueno, hi havia catalans a la independència, ara hem de ser amics, però en aquell moment, evidentment, eren aquests catalans, que ara parlarem després, són els seus enemics. O sigui, ell, gràcies a ell, tinc jo referències per poder fer la tesi, ell reivindica la participació no només de Domingo Mateu, dels Minyons, que després serà la polèmica, i Juan Larrea, sinó també d'altres, com hem parlat abans de l'himne. Llavors, aquesta, una xerrada que es fa sobre això és el que s'agafarà per poder presentar la ronda del general Mitre i escollir el seu nom, per exemple.
La proposta a l'Ajuntament ve d'aquí.
Ve d'aquí.
Justament d'aquesta idea d'apropar...
I d'un text de Ricardo Molesans que el recull Francesc Carreras Candi.
Ah, gran historiador, i que té carrer a Barcelona,
sí,
el barri de Sants,
per ser exacte. Per entendre el per què, ell estava a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres. Mm-hmm. Ricardo Molesans és numerari, no, com es diu, és de les Bones Lletres d'Argentina.
Sí,
és a dir, és com l'enviat... O sigui, es relacionen entre ells en aquest món també d'intel·lectuals. I ell recull, en una... Ara, si vols, entrem pel tema d'enllaços de Barcelona, ell fa una proposta de com s'han de dir els nous carrers, perquè hi ha un problema molt gran amb els nous carrers que s'incorporen dels barris que s'han annexionat a Barcelona.
Ara tindrem una cosa i en parlarem. Recollint les idees exposades a finals del segle XIX per Ricard Moner, la primera proposta oficial perquè Barcelona tingués un carrer dedicat al general Mitre la va fer el regidor Francesc Carreras Candi. En l'informe que va fer pel nou nomenclàtor de finals de l'any 1913, citava explícitament els raonaments de Moner. Carreras Candi suggeria batejar amb el nom de Mitre un carrer de la vila de Sants que tot just feia 15 anys que havia quedat annexionada a Barcelona. Finalment, aquest canvi de nom no es va tirar endavant, però la memòria de Mitre ja havia estat invocada per un responsable municipal.
Amic meu, és molt difícil buscar nous noms als carrers de Barcelona que els necessiten per evitar repeticions entre les diferents viles o per altres motius. En l'informe que elevaré a l'Ajuntament, deixaré ben clar que els nostres països germans d'Amèrica mereixen ser presents als carrers de la ciutat. Suposo que hi està d'acord.
Absolutament, amic Carreras.
No sóc jo el primer que ho diu. Per això, en el meu informe, cito un fragment de la conferència del catedràtic català Ricard Moner i Sans a Buenos Aires.
Quan va ser això?
Ho tinc per aquí. El 27 de setembre de fa uns 20 anys, el 1893. Ha passat força temps, però la reivindicació és tan justa ara com aleshores. Potser fins i tot més ara que l'agonia colonial comença a quedar lluny. Escolti, Buenos Aires ha honorat els noms dels nostres paisans, Mateu i Larrea, donant aquests noms a dos dels seus carrers. I ja que no només ells van mereixer tal honor, sinó que el podrien pretendre altres fills de la nostra terra afectuosa, cal sol·licitar per tots els mitjans possibles que un carrer d'aquesta capital porti el nom de Catalunya i que altres carrers de Barcelona portin els de Buenos Aires, Mitre, Carranza i Lamas. Perquè els pobles s'estimen i es festegen, s'estudien i es coneixen. Crec que cal atendre l'excitació del nostre paisà i que té tota la raó.
Això que diu el senyor Munné està molt bé. Però quina és la seva proposta, Carreras?
Que l'actual carrer de Tetuán i part del de Padilla, a Sants, passin a dir-se de Carranza, en honor al famós historiador argentí. Que la plaça del Comerç a Sant Martí passi a ser de Lamas, com a record del polític que tant va fer pel seu país. I, per últim, que el carrer Mercat de Sants estigui dedicat a la memòria del general Bartolomé Mitre, president de la República Argentina.
Magnífic. Segur que les relacions amb l'Argentina se n'en beneficiaran. I ara, a esperar que el ple aprovi aquestes idees.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
David Martínez, ja veiem aquí la discussió sobre com posar els noms. No només Mitre, m'imagino, però el nom de Mitre va quedar de seguida la idea de que s'havia d'incorporar el nomenclàtor de Barcelona precisament per aquesta relació que tot just estava començant. A més, estem parlant de l'any 13, amb què Argentina encara no ha caigut, eh? No. I que sí, està en ple ascens, sí. I per tant... Sí, sí.
Diguéssim, i que millorarà molt més en la Guerra Mundial.
Sí, clar, perquè la venda... Me'n recordem la famosa novel·la de Blasco Ibáñez, Els quatre gèneres de l'apocalipsi, que de fet el rerefons és aquest, de la gran pujada d'Argentina gràcies a la venda als països que estan en guerra.
Després va canviar radicalment.
Sí, clar, això també.
Però a més hem de pensar que Barcelona també està sofrent un canvi radical, és a dir, després del Pla Cerdà, ve l'annexió del Pla de Barcelona de la resta de territoris, territoris de poblacions, com pot ser Sants, Sarrià...
Que ve determinat per la guerra de Cuba de 1898, perquè per pagar els emprèstits d'aquella guerra, l'Ajuntament de Barcelona pacta amb el govern central la possibilitat de que ho pagui Barcelona a través de l'annexió. Perquè estava, no ho permetien arran del decret de nova planta. Llavors, Barcelona s'expandeix pagant la guerra de Cuba i en detriment de, precisament, de totes les poblacions del voltant de la ciutat.
Sant Andreu del Palomar, clar, Sants, sí. Sarrià...
Sí, no van seguides, perquè és un procés, però Horta, etcètera, hi ha diverses, i hi ha el pla que no aconsegueixen d'annexionar-se a l'Hospitalet, etc.
Això ja... Els danys colaterals que es diu ara.
Sí.
Els van pagar els Barriades, que encara conserven la seva personalitat a Barcelona.
I tant.
Però més simple, o sigui, i a tot això, a més, hem d'afegir una tonteria, entre cometes tonteria, com que quan s'annexiona, clar, ens trobem que n'hi ha 5 carrers majors, 5 carrers del Mercat, 5 carrers de la Mercè, i diuen, això no pot ser.
Gamper, a 1898, que viu a Sant Gervasi de Cassoles, va a viure al carrer Espanya, que n'hi ha, òbviament, a molts llocs, i acabarà sent el carrer actual, el carrer Lincoln.
Clar.
Però en aquell moment és el carrer Espanya, llavors...
Llavors hi ha 5 carrers d'Espanya.
Sí, clar.
Potser, eh?
Sí.
És el problema. El 1907 s'intenta un primer canvi i els veïns diuen, i això què és? Això no és el meu carrer.
Clar, i a més, li has de dir aquest nom tan estrany.
I no només, l'Ajuntament no fa un pla de quina és la idea a seguir.
Si no funciona, allò, impulsos.
No és com Víctor Balaguer que va dir, mira, aquí anem, mira, fem això,
estaràs d'acord o no, però ho fa.
Aquí. Sí. I llavors és Carreras Candi qui fa unes pautes en general. I dins d'aquestes pautes, que per exemple, noms històrics diu que no, perquè això ho fa la Comissió de Foment, però ell s'hi fa territoris catalans, rius i muntanyes, per exemple.
Sí.
Em fa molta gràcia el tema de flors que a tothom li agraden. Pues així, literalment.
És bonic.
És bonic. També.
No hi ha el carrer del Cart, però sí el de la Rosa.
Queda bonic. Institucions catalanes que no tenien un carrer, el carrer de Generalitat, el carrer del Veguer, i aquí recupera a nostres hermanos americanos.
Val.
Vale? I volen fer carrer Uruguai, carrer tal.
Bolívia, Perú...
I el que proposa és hem rebut una proposta des d'Argentina que ens diu que d'un catedràtic de llengua català que viu a l'Argentina.
Que és el Munné.
I a l'annex d'aquest informe és la carta del Munné. Llavors, per què el primer intent queda en re? Es fa una proposta del carrer per Bartolomé Mitre, el que llavors era el carrer del Mercat de Sants, que avui és el carrer Càceres, està al costat del Mercat de Sants, carrer Sant Jordi, el carrer de Càceres, era el carrer, volia que fos el carrer Mitre, i a més, Monet Sants també proposa el carrer Carranza i el carrer Lamas, que són uns altres advocats, historiadors, importants, per aquesta relació, per fonamentar aquesta relació. Molt bé, al final no queda res, al final només es canvia un carrer de tota Barcelona amb aquests números, però el que s'hi fa la institució que ho portava cap endavant és guardar tots els papers. Llavors, és quan a 1921, quan s'annexiona Sarrià, es troben que Sarrià no té quins noms posar-hi. A més, Mitre havia mort, havia nascut el 1821 i era 1921.
Clar, el centenari.
La relació amb Argentina. I van dir, ja està explícitament posat, tenim pressa per donar-li un paper, un carrer a Bartolomé Mitre. Llavors, se'n recorden que hi ha una ronda, el passeo de ronda, en aquest pla de León Juscelí.
Clar. Però perquè és un passeig de ronda no diguéssim tradicional, sinó que pintat amb un mapa, diguéssim, un plànol, perdó.
Sí, està allà.
Sí, i per tant, és un carrer ex novo, totalment.
Tot sí, i a més Sarrià, com s'acaba d'incorporar, encara no està. Pensem, el pla dels Juscelí és del 1903, crec que
és. És un carrer, a més, un carrer corbat.
Sí. I va canviant.
Clar, és un típic carrer d'enganxar entre dues poblacions que tenien plans urbanístics millors o pitjors diferents i que, clar, la diferència entre una ciutat i l'altra fa que hi hagi un carrer sempre, i això passa a qualsevol lligam en Barcelona o altres llocs, que no té una forma convencional. Aquest és el cas de la Ronda del General Mitre.
I dins de tota aquesta influència que estem parlant de d'Argentina a Catalunya, Catalunya-Argentina, no ens hem d'oblidar del moviment obrer,
Clar.
Perquè un moviment obrer català allà que és extraordinari,
sí, amb el qual fins
i tot són uns dels impulsors de la Patagònia rebel amb uns moviments, unes repressions, un moviment obrer que comença a notar la crisi a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, que Argentina ja no creix tant.
El centenari el van passar en estado de sitio a l'Argentina, ja. Només dir això. Només comentar, inicialment la ronda del General Mitre, el passeo de ronda era curt, entre cometes, carrer Gandurxer, Balmes, i ara arriba des de la Via Augusta fins a la plaça Lesseps. Vull dir, és més llarg encara del que hem parlat. I al 1921 se li dona aquest carrer a Bartolomé Mitre al general, no al polític.
Ja. Més de 60 anys després que s'adoptés la denominació de Ronda del General Mitre, el president Jordi Pujol va encendre un debat sobre la qüestió en unes declaracions a una publicació gratuïta, Zona Alta. Era el setembre de 1995. Pujol va proposar que la via s'anomenés simplement Ronda del Mig, lamentant que personatges com Prat de la Riba o Cambó tinguessin carrers menys importants. La polèmica es va estendre uns mesos a la secció de cartes al director dels diaris. Una lectora de La Vanguardia, Lara Cavaller, assenyalava els vincles històrics entre Catalunya i l'Argentina en una carta publicada el 23 d'octubre del 95, mentre que el 8 de març del 96, el monjo i historiador Hilari Reguer, des de Montserrat, posava sobre la taula un candidat alternatiu per tornar a rebatejar la ronda.
Faig molt poca vida de barri. De fet, la vida me la passo al barri gòtic, al Palau de la Generalitat. Per això no li puc dir amb fonament què és el que canviaria del meu barri, excepte una cosa. La Ronda del General Mitre hauria de canviar de nom. Amb tot el respecte demostrat que sento per l'Argentina i amb la valoració positiva que faig de la figura del General Mitre, crec que no té lògica que una avinguda de la importància d'aquesta porti el nom d'un general argentí que no ha significat res per Barcelona ni per Catalunya. I més si pensem que hi ha grans figures de la història de Catalunya, antiga i recent, que donen nom a placetes i carrers molt poc importants a Barcelona.
Abans que res, Mitre va ser el primer mandatari quan Europa emigrava massivament a la capital argentina i va donar una quantitat important per asfaltar gairebé tot Barcelona. Seria bo també recordar el vincle entre tots dos pobles des que, el 1805 i el 1806, el batalló de demòcrates catalans anomenat Els Minyons organitzés la defensa del port de Buenos Aires davant de dos intents d'invasió britànica. 10 anys després, independitzava Argentina del virregnat, gràcies a un grup de patriotes entre els quals es trobaven Joan Larrea i Domènec Mateu, un altre català, Blai Parera, va compondre l'himne argentí. A més, a l'Argentina hi ha el casal català més antic del món, el Montepío Montserrat, amb més de 100 anys d'antiguitat. I no només hi ha carrers dedicats a Catalunya, sinó també una plaça important, anomenada Plaça Catalunya. Així que recordem que més de 80.000 catalans han viscut en un país que sempre ens va rebre com a germans i que Mitre ha estat molt important per a Barcelona.
Penso que seria oportú dedicar aquesta artèria barcelonina tan important al general Domingo Batet, que en la trista nit del 6 d'octubre de 1934 va salvar la ciutat de Barcelona del bany de sang que volia infligir-li Franco. Fou a més un militar professional civilitzat, és a dir, sotmès disciplinàriament a la legítima autoritat civil i un representant d'aquella tercera Espanya que no cabia a cap de les altres dues. No volia una guerra civil i per intentar evitar-la va ser afusellat a Burgos. Encara que potser seria millor dedicar-li al carrer Duc de la Victòria, general Espartero, o la de Peracamps, general Van Halen, que foren els dos responsables del bombardeig bàrbar de Barcelona el 1842. El nom de Mitre no ens diu gran cosa, però els d'Espartero i Van Halen són odiosos i és massa masoquista conservar-los.
En Guàrdia.
David Martínez, ja massa acabem de sentir aquesta polèmica a tres bandes. President Pujol, en aquell moment, de manera més informal, però lamentant que se li doni un carrer, on ell vivia en aquells moments, no sé exactament on viu a hores d'ara, però
allà
també continua visquent. Doncs això, que el nom no li semblava adequat, una ciutadana comentant que sí, que és un tema destacat, i la Reguer, que ha desaparegut fa no tant, fa un parell o tres d'anys, i que bé, hem tingut aquí el programa, comentant que potser...
I bon amic nostre.
I bon amic. Sí.
Era monjo Montserrat.
Un excel·lent persona.
El principal historiador de la Guerra Civil en l'aspecte de l'Església.
Sí,
i tant. I en altres aspectes.
I tant, i tant. Doncs comentant que potser seria més adequat posar-li el nom de, per exemple, general Batet, i lamentant que altres insignes salvatges militars tinguin nom com Espartero, per exemple,
o Van Halen. Que van bombardejar
i van fer més de 3.000 morts, es diu aviat.
I si t'ha oblidat un historiador que també va opinar sobre el tema.
Qui era?
Josep Maria Soler Sabater.
Ah, ell també.
Va sortir i va tenir la vertent reivindicativa i a més d'historiador. Va dir primer, hauríem de tenir carrers amb gent més relacionada amb Catalunya, però, i aquí ve l'historiador, hauríem de saber per què li han donat un carrer a Mitre.
Clar,
a la mateixa entrevista. Sí.
Fa cara de no recordar-se.
No, a més és on surt també el monjo parlant i diverses persones parlant.
No me'n recordava.
Normal. Però em va fer gràcia dir, mira, anem a veure-ho. A veure, la polèmica m'ha fet molta gràcia, entre cometes, perquè duren 3 anys la polèmica i són més de 40 cartes al lector, només de La Vanguardia.
És una època que les cartes al director tenien el seu pes,
Sí. Sí.
Això ja ha passat de moda totalment, però en aquell moment era una cosa destacada.
I que la població argentina també contribueix, la que viu a Barcelona. Mm. Jo he arribat a Argentina, m'he trobat a la ronda, sabem què tal. O sigui, les cartes estan molt bé. Hi ha una carta de la Mercedes Corrales, que és ella la que diu, hi ha a Buenos Aires algun carrer d'algun català? Uh-huh. I la Lara Cavaller, que és la que li diu tota la relació de catalans que han participat, i és aquí on surten els dos personatges que Monet Sans és justament el que reivindica, que són Domènec Mateu i Joan Larrea. Aquests dos són dos comercials de Mataró, així simplement, que arriben quan ja s'ha creat el virregnat del Riu de la Plata, o sigui, és molt jove, 1776, ells arriben a final de segle, i són importants perquè participen a les invasions angleses, que ja van fer un podcast, una xerrada
sí.
I participen. Ells, com a comerciants, participen activament com a veïns en armes, no sotmesos a l'exèrcit. I, a més, els catalans fan una proposta avançada a la resta per crear els minyons de Buenos Aires, al igual que ja havien creat els minyons de Montevideo. Després de tots els canvis polítics, el 1810, quan cau la Junta Central de Sevilla, el que es fa una reunió al Cabildo, a l'Ajuntament de Buenos Aires, i es decideix crear una junta governativa a l'espera que França té torni, bla, 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 ja coneixem aquesta història. Dels nou participants, entre secretaris i tal, 7 són criollos i n'hi ha 2 catalans. Domingo Mateu i Juan Larrea.
Que és part del que podríem dir l'inici de la independència argentina.
Com a mínim de l'autonomia procés propi, perquè fan molts canvis. I, el curiós, i en contra del que deia Mitre, Domènec Mateu s'encarrega de la part bèl·lica perquè la decisió de Buenos Aires no agrada a la resta del territori, el Paraguai s'independitza el 1810, Montevideo és reialista, des del nord venen els del el virrei del Perú intentant envair, i és Mateu qui aconsegueix tot el que és necessari per enviar a la revolució cap allí. I Larrea s'encarrega de canviar l'economia del sistema monopolístic típic del virregnat, passa a un sistema liberal. I és Larrea està com a ministre d'Economia, Hisenda, tal, fins al 1840, no sé quantos. Llavors són personatges importants que Larrea acaba
allí. I tenen carrer.
I tenen carrer, igual que tenen el president d'aquella junta, el secretari de la junta, perquè són, per ells, pels argentins, són part de la seva...
Són pares de la pàtria, d'una manera o altra.
I a més, et trobes a diverses ciutats d'Argentina, et pots trobar al carrer Barcelona, et trobes als carrers diferents, o noms diferents, catalans, te'n trobes.
O sigui, per entendre's, la ronda del general Mitre, ja per qüestions purament municipals, pots estar més d'acord que aquell carrer, es digui ronda del general Mitre, però que en tot cas el general Mitre es mereix a Barcelona, com a mínim, o a Catalunya en general, tenir un reconeixement, sembla que té una certa lògica.
Si agafem totes les teories que és l'Elisabeth Gellin, per exemple, ho vau mencionar, que cada generació ha de ressignificar les places, els pobles... Mm. Tenim aquí tot l'exemple amb l'estàtua del López, què significava i què significa ara el canvi, no canvi. Just, si s'hagués mantingut aquesta idea de Monet Sanz, de hi ha una relació... Perquè Juan Larrea i Domingo Mateu, Argentina, molts no saben que són catalans, pensen que són criollos.
Clar,
i aquí, la coneixença de que van participar els minyons de Buenos Aires, crec que són l'únic friqui que està més o menys amb el tema.
No, friqui no, doctor.
Sí, però...
és una barrera... No acostuma estar gaire separat una cosa de l'altra, eh?
Però jo crec que sí, té sentit que tingui, a millor no aquell, per aquesta relació i sobretot...
Entre uns i altres.
Entre uns. Sí.
No tenim més temps. Doctor Martínez, David Martínez de Llamas, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. Esperem veure't ben aviat una altra vegada per algun dels altres temes fascinants que sé que toques i t'agraden. Fins ben aviat.
Moltes gràcies.
Josep Maria Solís Sabater, a tu els programes relacionats amb Argentina i en general Sud-amèrica t'agraden, eh? Perquè tens també una bona relació.
La relació. A part de que hi ha una cosa que hem de tenir en compte, ja seguint amb això del general Mitre, hi ha la gran avinguda República Argentina.
Sí, tant, que no l'hem comentada. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Xavier Martín, Marc Lobato, Albert Cortés, Josep Lluís González i Sílvia Pedret.